Sant Cugat a fons.
Avui és dimarts i com cada dimarts a aquesta hora, doncs parlem de gastronomia. I avui ho farem presentant a un nou col·laborador que ens acompanyarà un cop al mes per parlar de invitacions al món de la gastronomia diversa que hi pot haver per Barcelona. Sortirem de la ciutat i anirem a conèixer nous establiments, noves propostes, i ho farem en companyia del David Valdivia, que és l'autor del blog La Hora del Bagel. David, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Doncs encantat d'estar aquí, Sant Cugat, treballant també a la ràdio i estar aquí col·laborant amb el vostre programa.
I compartint experiències.
Compartint experiències sempre.
Gastronòmiques.
Ah, totes les que pugui ser.
T'has fet un gourmet, eh?
S'intenta. Tot i que no hi ha problema en menjar de qualsevol cosa, però sí que m'agrada menjar bé i intentar buscar sempre els llocs més interessants i que aportin coses diferents, també.
T'agrada descobrir?
M'agrada descobrir, sí. És difícil descobrir, perquè hi ha molta gent que es dedica a això mateix i ho descobreixen abans que jo, però m'agrada descobrir coses i poder parlar amb gent i ensenyar, doncs, on hi ha un lloc interessant on puguin anar a gaudir, que és el que importa en aquest món, la veritat.
I tot això ho expliques, uh-huh, i a més ho il·lustres amb unes imatges, unes fotografies, que sí, ja m'explicaràs si les fas tu, que et fan venir una gana, eh?
Les faig jo, sí.
Les fas tu?
Sí, sí. El blog i Instagram i tal, sí, ho faig jo i no hi ha cap altra col·laboració. O sigui que tot és meu per lo bo i per lo dolent.
Fa molt bona pinta, la veritat, eh?
Bueno, s'intenta. Quan algú diu que li ha entrat gana veient una foto o llegint algun article, és el que compta. És la màxima satisfacció que podria tenir com a divulgador d'aquest...
I explica'm, David, per què el nom aquest de La Hora del Bagel?
Perquè aquest producte, el bagel, és un producte que a mi és com una mena de fetitxe que tinc des de fa molts anys, que quan el vaig descobrir fa més de 10 anys. I el bagel és una mena de pa rodó amb un forat al centre, que s'elabora d'una forma diferent, una forma, diguem, complexa. És complicada pel forner també fer aquest pa, perquè s'ha de bullir abans de ficar-lo al forn, i llavors queda una densitat molt, molt especial. És un pa molt contundent. I a mi aquest pa, quan li posem una miqueta de Filadèlfia, una miqueta de salmó fumat, jo crec que és el millor que hi ha al món.
Ara sí que has posat el dit a la nafra.
Clar.
Amb això dels fumats.
Això dels fumats, sí. Que ahir vam tenir una mala notícia.
Mala notícia.
Pels grans menjadors de carns i d'embotits, de salxitxes i companyia.
Com sí. Això sigui de debò. Yeah.
Veurem. Jo crec que al final tot en excés és dolent, ja es diu. Llavors, el que s'ha de fer és moderar, suposo, el consum.
Llavors, si surt una notícia com aquesta, vol dir que ens estem passant de la ratlla. Perquè si no, tothom sabem què hem de
fer. Jo crec que és probable que hem arribat a un moment en el qual, doncs, ens agrada molt, doncs, menjar de tot, etc, però moltes vegades es posa de moda, doncs, com avui parlarem, potser, d'entrepans, i l'entrepà, les hamburgueses, la carn processada, els embotits, etc, doncs s'ha de mesurar, perquè no són bons. I bueno, doncs ara tenim l'avís, i a partir d'aquí cadascú farà el que cregui convenient.
Clar. Avisats estem ja de tantes
clar,
coses.
A partir d'aquí la llibertat de cadascú.
Doncs avui, com tu deies, anem a visitar llocs, anem a conèixer algun establiment dels que tu ja has provat,
sí,
i que per tant ens pots recomanar, o de vegades no.
Sí, jo en principi sempre parlo, sí, de forma positiva dels llocs que parlo i m'agrada divulgar i tal, són perquè m'han agradat.
Sí.
Quan algú em pregunta per algun lloc, diguem, clàssic, o que ja porta un temps i jo no he parlat o no he anat, etc., serà per alguna cosa, potser. Llavors, quan parlo, sempre en parlo bé, perquè m'ha agradat i m'agrada que la gent conegui aquests establiments. Llavors, avui portem, bueno, un parell de llocs per fer entrepans d'aquests que l'OMS potser ens cridaria l'atenció.
Sí?
Sí, segur.
Però que són bocates d'aquells...
Són bocates contundents. Bocates contundents amb molt de suc, molt de greix, i això que és tan atractiu, perquè aquest és el problema, clar, que al final són tan atractius que no pots evitar anar a menjar-te aquests bocates, encara que siguin carns processades, siguin carns, doncs, que no recomanables, que portin bacon... Pues que és,
ho recomanem, perquè ho facin, clar, ni que sigui un cop al mes.
Jo crec que, clar, si es moderen, no cal menjar cada dia un bocata d'aquest tipus.
O sigui,
jo crec que han d'anar, doncs, de mica en mica. i poden trobar, diguem, establiments molt, molt interessants.
Com quins?
Mira, jo dels que tinc així de capçalera que no fallen mai, m'agrada un local a Gràcia, al carrer Torrent de l'Olla, molt a prop del que seria a l'alçada del Cinemas Verdi, per la Torrent de l'Olla, que es diu Chibos. Chibos és un local que diguem que aglutina dues de les meves grans passions, que són els entrepans així bastant bèsties i la cervesa artesana. Llavors allà pots gaudir de les dues coses. De Chibos, el més recomanable, tot i que tots els bocates d'allà són molt, molt, molt bons, jo recomano el pulled pork, que és aquesta mena de porc desmigat que es fa durant moltes, moltes, moltes hores, 10 hores, tenim 8, 10, 12 hores de cocció lenta del porc, que pots fer-se al forn. Hi ha aparells que es diuen crock pot que també es poden utilitzar, que és, això ja és nivell avançat per cuinar amb aquests productes. Són una mena de olles de cocció baixa. Llavors pots deixar tota la nit allà la carn i es va fent. Llavors al matí t'aixeques, l'apagues i ja s'ha fet. Llavors és un sistema americà, molt americà, que pots tenir a casa aquesta màquina, pots comprar-la a webs americanes, etc. I molta gent que conec la té i funciona molt bé. I llavors allà es pot fer, per exemple, aquest pulled pork, aquesta mena de porc desmigat, doncs que és una carn molt, molt, molt melosa i que en un entrepà, quan li fiques una miqueta de cheddar, per exemple, queda meravellós. Però clar, és una carn contundent, és un bocata contundent, i a Chibos els bocates són grans. Llavors el preu està molt bé, perquè el preu solen ser 7 euros, una cosa així, que la gent moltes vegades quan parlem de bocates, acostumats normalment al bocata, aquest cutre de fast food, etc., sempre ho veu car, però clar, no pots comparar la qualitat d'un bocata de veritat amb un bocata d'un McDonald's, que clar, et val 2 euros o 3 euros, però no és carn, no és pa, no són patates, no és res. Vale? Llavors aquí, evidentment, tu pagaràs un preu més elevat, però has de pagar qualitat. I en aquest cas, la qualitat és molt alta, i jo el que recomano més allà és el pulled pork.
Què més podem menjar allà?
Allà també l'hamburguesa clàssica, que també és molt, molt brutal, perquè també és molt sabrosa, la fan al punt, l'acompanyament que li posen també està molt bé, les patates són molt bones també, no són patates congelades, que això és una altra gran lluita que hem tingut en el que serien els complements del bocata, que ha sigut aparcar per fi la patata congelada, que era una cosa doncs, que suposo que per la facilitat de poder elaborar-la als locals s'havia agafat com a norma, i ara per fi comencem a trobar patates de veritat, que no siguin congelades als bars i restaurants, que és una cosa que sembla de bojos, però és que ha sigut així durant molt de temps, no trobaves res més que patates congelades, i ara trobem patates de veritat, que són cruixents, que veus que tenen la seva pell,
que estan fetes en el moment.
Que estan fetes al moment, que estan calentes, que no són gomoses, etc., com són les altres. Llavors això és una qüestió, diguem, important. En aquest cas, l'hamburguesa i el pulled pork són meravellosos, i també un bocata de tradició molt americana, que és el Philly steak amb Philly cheese steak, que és el bistec de Filadèlfia amb formatge. Que llavors és ternera amb formatge a la manera americana, a la manera de Filadèlfia. I llavors també és una cosa molt, molt, molt sabrosa, molt suau, i que realment acabes menjant molt i molt bé aquests bocates.
I aquests bocates tots porten acompanyament, ara que parlàvem de les
patates
o no?
I pots recordar que pots escollir si patates o una altra cosa, però no recordo ara exactament quina era l'alternativa, però jo sempre agafo patates.
I per acompanyar-lo, allò, per fer passar...
Cerveses. El món de la cervesa artesana és un món que s'està obrint camí, que comença o ha començat a Barcelona a desenvolupar-se moltíssim, és un dels grans centres segurament de l'Europa del Sud on hi ha més bars, més llocs on hi ha cervesa artesana. Cervesa artesana és aquella que no és industrial, és a dir, ens oblidem de les grans marques aquestes que veiem a tot arreu, i que hi ha gent que fa cerveses a les seves microfactories i microcerveseries, i a Sant Cugat teniu algun exemple de llocs on ells mateixos fan la seva cervesa, com és el Matilda o el mateix Charlotte, que és on tenen la microcerveseria i elaboren seva pròpia cervesa i la ofereixen als, al, al mateix local. Llavors una, és un món que s'està desenvolupant i en el cas de Chivos doncs ofereixen no la seva cervesa, però sí que tenen, crec que recordar, 6 tiradors de cervesa artesana, sempre diferent, que van rotant, van canviant i pots tenir una gran varietat de cerveses, que és la gràcia que té la cervesa artesana, que és que dintre d'aquest món de la cervesa artesana, que si vols un altre dia parlem, doncs hi ha moltes varietats de cerveses, de colors, de sabors, que no tenen res a veure amb la cervesa a la que estem acostumada, diguem, industrial.
Mm-hmm. Cervesa, diguem, autèntica.
Autèntica, no? Autèntica, i feta artesanalment, que consta.
Si no volem cervesa, hi ha altres opcions.
Doncs pues no t'ho sabria dir, perquè sempre demano, perquè sempre demano cervesa, però... Segurament hi ha altres opcions, sí? Més, més, menys alcohòliques, segurament.
Hem localitzat el Chivos, però sí. Quin és l'ambient d'aquest local? És un ambient modern?
Modern i jove. Modern i jove. I no reserven i sempre està ple. Llavors s'ha d'anar, diguem, a hores, intentar anar a hores d'aquelles complexes per no trobar-te doncs, que està ple. Però és un local jove que va fer un any fa poc i llavors és un local jove que està en expansió, que es pot trobar moltes vegades que ells mateixos surten a moltes d'aquestes fires de menjar al carrer, que també s'ha posat molt de moda en, diguem, al voltant de Barcelona, i surten i ho fan molt bé, i allà doncs és un... En algun cas podríem dir fins i tot que és un ambient hipster, és a dir, hi ha molta gent amb moltes barbes i tal, els mateixos, el nom Chivo ja ve de barbuts, que és com es refereixen
sí,
a ells mateixos.
Sí, és un homenatge,
mateixos.
No?, que es fan.
Sí, a les barbes, i llavors és un local doncs, modern, jove i que està molt bé, la veritat.
Sí, sí, i ells també fan referència al menjar de carrer,
sí.
Que tu ara sí, sí. Comentaves, i el menjar fet a poc a poc.
A poc a poc,
que és
sí.
Aquest cuinar que abans també
I citaves. I crec recordar que ells mateixos fan el seu pa, també. És a dir, que ells mateixos elaboren el seu pa pels entrepans.
I el pa, què tal?
Molt bé.
Sí?
Doncs està molt bé, també. Que, a més, és una altra qüestió, que és trobar aquests locals que ells mateixos fan el seu propi pa. És a dir, que estem canviant completament el model de produir i de producció, diguem, tradicional que hi ha hagut en les últimes dècades, pràcticament. Entre el pa que era dolent, les patates congelades, ara mateix molts locals fan el seu propi pa i les patates són de veritat. Llavors, són processos que estan canviant.
Uh-huh. Abans d'entrar a l'antena comentàvem, no?, si aquesta tendència dels entrepans així tan elaborats i tal no és una qüestió que ens arriba de l'altra banda de l'Atlàntic, no?
Pot passar que el que seria el gran bocata, crec jo, en la meva opinió, que no sóc tampoc una autoritat, diguem, per sentenciar, però jo crec que el gran bocata d'aquest tipus hamburguesa, tipus pulled pork, tipus el Philly cheesesteak o el que sigui, sí que és veritat que tenen potser una arrel molt americana de gran bocata, molt de greix, i, sí, pot ser. Però jo crec que ara mateix existeix una tendència a Barcelona i voltants, Barcelona com a capital, del bocata també com a bocata gourmet, el bocata molt més a locals, no hi ha de menjar de carrer ni de menjar, podríem dir, d'estar per casa, sinó bocata gourmet, bocata de qualitat, bocata molt més car, un bocata amb elements d'alta qualitat, amb creacions molt, fins i tot artístiques, que estan dintre d'aquest mundillo de l'entrepà. I és una cosa doncs, que sí que és veritat que és una mena de tendència que s'està obrint avui dia. Tenim llocs com Entrepanes Díaz, per exemple, que és un local doncs, que hi ha una inversió darrere molt, molt potent i venen bocates. I són bocates, però són bocates més petitets, més cars, més de, podem dir, d'autor, i que no tenen res a veure amb una hamburguesa amb greix i formatge. Clar, no té res a veure. Però jo crec que és una tendència que s'està donant, doncs que hi ha llocs com aquest Entrepanes Díaz o la Caputxeta, doncs que estan a Barcelona començant a parlar de bocates gourmet, també. Que no sé si és bo o és dolent,
No, ho dic perquè, a més, també ens acostumem a posar noms en anglès.
Sí, sempre. Perquè sempre ven més.
Ja, és una mania.
Sí. No? Et dona aquest caire com internacional i la gent doncs, suposo que ho deu valorar més pel que sigui, no sé quina és la raó, però ho deu valorar més i llavors la gent sí que aquestes etiquetes del gourmet o això doncs, ho adopten. O sigui, hem viscut els darrers temps també una gran explosió d'hamburgueseries gourmet a Barcelona. Clar, són hamburgueseries. El joc del gourmet no sé exactament què vol dir. Que són més cares? Sí, clar, són més cares. Per què? Perquè són més bones. Perquè la carn és de veritat, perquè la carn és de vedella de Girona, vale, ens sembla molt bé. Però és gourmet, això? No sé, és normal. però bueno, hi ha aquest cognom sempre, doncs, que va lligat a això, perquè ens agrada molt categoritzar tot, i llavors queda millor que no dir una hamburgueseria. Potser a la gent li sona malament, si dius gourmet ja queda,
ja li dones una qualitat.
Clar, li dones una mena de... Llavors és diferent, no?
Acabem amb els entrepans?
Sí, dic un altre més que és també un bastant fetitxe meu, que és un local molt, molt, molt petitet, que crec que només obre al migdia, per la tarda jo crec que no l'he vist mai obert, que es diu Foc i Oli, que està a la cantonada d'Aribau amb Mallorca, en ple Eixample, i és un local que fan també bocates molt normals, com pot ser l'hamburguesa, pollastre, etc. Però tenen un entrepà que per mi és molt fetitxe també, que és el chivito uruguaià, que ho fan amb vedella i li fiquen trossos de pernil dolç i li posen no sé quantes salses diferents, i al final acaba sent una mena de bacon també, una mena de guarrada molt, molt, molt sabrosa, amb un pa de brioix molt, molt curiós, que és molt típic d'allà, pel que sembla, i és un dels bocates top, diguem, de la meva llista actual.
Doncs ja tenim les dues recomanacions per anar a menjar bocates diferents.
Diferents, sí.
Diferents. Uh-huh. I ara us proposem, doncs,
un altre tipus de local.
Res a veure.
Res a veure. Un tipus de local. Aquí sí que ens podem seure, podem fins i tot fer contenta l'àvia quan li diguem que hem menjat amb una mena de sopa, perquè anem a parlar de locals de ramen. I el ramen, què és el ramen?
Això, explica-ho. Doncs,
mira, jo, la imatge, diguem, gràcia que podíem dir que és el ramen, és imaginar-nos el Son Goku, quan vèiem el Son Goku quan érem més petits, o ara, que es veu encara a la tele, que agafava un bol amb fideus que hi havia, doncs, un brou, una mena de sopa, i se'ls menjava allà directament amb dos d'això, amb els palillos, doncs això és el ramen. El ramen és una sopa de fideus.
Uh-huh. I hi ha establiments que estan especialitzats.
Sí, especialitzats, i han fet un boom bastant, bastant, bastant gran. És a dir, hi ha el local, diguem, que va començar tota aquesta, podríem dir, tendència també dintre d'aquest món del ramen, és un local molt modernet, que també deu tenir, doncs, no arriba ni a 2 anys, que es diu Ramen Ja Hiro, o Hiro, que està a Girona amb Diagonal, també a prop de Gràcia, i hi havia cues constants a la porta abans d'obrir el local.
Per anar a menjar una sopa de fideus.
Per anar a menjar una sopa de fideus.
Però què té d'extraordinari?
Que estava molt bo. Perquè aquest brou que hi ha dintre, de la sopa, pot ser molt, molt, molt potent, molt sabrós, i està molt bo, realment. I clar, allí li vas afegint, doncs, més carn, li vas afegint trossos de l'alga, no sé què, li vas afegint una miqueta de ceba, li afegeixes també, doncs, porc, el que sigui, i està molt bo, és un plat que està molt bo, i el de Ramen Ja Hiro estava molt bo, però clar, hi havia unes cues que no podies anar. És que havies de fer cua, plovia i hi havia cues. Ara ja ha començat a baixar el suflé, ha baixat una miqueta, però es va posar tan de moda aquesta mena de producte, i hi havia una febre tal que hi havia cues constants en aquest local. Evidentment, a partir d'aquí hi va haver molts altres que van començar, doncs, també a oferir el ramen, i van obrir llocs molt, molt, molt moderns, i llocs no tan, tan moderns, que també van començar, doncs, a ficar en la seva carta, doncs, el ramen. O fins i tot es van redescobrir llocs que potser oferien el ramen, però com ningú hi anava, no coneixien ni que era aquesta mena de sopa de fideus.
Doncs així es van repartir la clientela.
I es van repartir la clientela, clar. I llavors, és un dels llocs, és una de les coses que m'agrada fer, que és dir, a veure, nosaltres anem al Ramen Ja Hiro, vale, molt bé, però és que hi ha altres llocs també on hi ha aquest ramen. Per exemple, si anem a les Corts i anem a un lloc que es diu Ximantó, que és un lloc on hi ha un cuiner xinès que fa cuina japonesa, potser tu entraries per la porta, no entraries, però és un lloc que ho fan molt, molt, molt bé, i entre ells, els plats bons que fan, doncs tenen el ramen. És un ramen molt contundent, que no té res a envejar al de Ramen Ja Hiro, per exemple, on hi havia unes cues modernes de hipsters molt, molt importants. En canvi, allà, doncs, no hi ha mai cues, i es pot anar igualment. Llavors, anem aquí també, a aquests llocs, perquè no cal ni ser modern ni ser un lloc nou per obrir, on podem gaudir d'aquesta tendència, perquè ja existia això. O sigui, no s'inventa res. Llavors, el que hem tingut ara és una proliferació de locals de ramen per Barcelona. L'últim local, que és una de les últimes entrades que tinc al blog, és un local que està molt a prop de Santa Caterina, allà al barri gòtic, a Barcelona, al centre, que es diu Grasshopper. Grasshopper és el nom ve perquè el propietari ja té un altre, té dos locals més també amb noms d'insectes, que és el Mosquito i el Red Ant, que també estan per la mateixa zona, i Grasshopper ofereix un ramen d'alta qualitat. És a dir, el cuiner que tenen fent el ramen, que és un xaval molt, molt jove, ha estat al Japó, que ens ho va explicar quan vam estar allà, va estar al Japó, va estar aprenent com es fa el ramen de veritat, va tornar i diguem que l'han format, està molt ben format i tenen un ramen d'alta qualitat. És un lloc molt petitet, molt maco, amb una barra només, només és una barra que on hi poden caure, no sé, encabir, podem encabir 10 persones com a molt, 10 o 12, i només hi ha això, la barra de cara a la cuina, i ja està, molt petitet, molt estretet, i es menja molt bé. Tenen un ramen que és molt, molt contundent, perquè els fideus, normalment són aquests fideus gruixuts, aquests udon que li fiquem a la sopa, i a més podem demanar al costat unes gioses, unes empanadilles d'aquestes fetes a la planxa, o a vegades es fan al vapor, en el cas de Grasshopper, però ho tenen a la planxa, que a mi m'agraden més, perquè són, no sé, donen un toc diferent, farcides de verdures, o farcides de carn de porc, o farcides de gamba, el que sigui, i que són molt contundents, perquè són també molt grans, i jo crec que amb aquestes gioses i amb aquest ramen fas un dinar oriental meravellós, i amb això, a més que ara que arriba el fred, és una sopa que està molt bé pel fred, crec.
Si portem algú que no li ve de gust ni el ramen ni...
En aquest local de Grasshopper tindrà difícil.
Sí, no hi ha més oferta.
Jo crec que Grasshopper només té ramen, potser té alguna altra cosa més, però igual té, no sé, podem dir una amanida, no té gaire cosa més, és un local de ramen, i Ramen Yajiro, ja com el seu nom indica, igual, són locals de ramen. I a partir d'aquí hi ha ramen i ramen, són locals petitets que estan segurament seguint l'estil de la taverna japonesa, que s'especialitza en un producte i ja està. I no té res més. Hi ha altres llocs com el Joy Joy Gion, per exemple, també a Diagonal, en Passeig de Gràcia, que allà tenen més coses, que només tenen ramen. Tens ramen i de vegades tens uns pollastres o el que sigui, plats més japonesos que no siguin ramen. Però en aquest cas, el Grasshopper o Ramen Yajiro és ramen i ja està.
I a Grasshopper, els preus? O al Yajiro?
Jo et diria que els dos són molt semblants en aquesta a veure, sí, jo crec que són entre 8, 9, 10 euros costa el plat, depenent del que porti i del que li puguis afegir, perquè tu li pots afegir doncs complements, no vull que porti més carn de no sé què, o vull posar-li no sé què més, i llavors pots fer això, però per menys de 10 euros el plat, tens un plat de ramen. Hi ha altres llocs com pot ser també Coco Kitchen, que està també al costat de la plaça de la Mercè a Barcelona, pel final de la Rambles, doncs que fan el mateix també. Tenen allà, el que tenen d'especial al Coco Kitchen és un lloc molt modernet, molt 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 modern, de gent molt guai, molt molt hipster i tal, també amb les barbes, és el que es porta a Barcelona fins ara. Allà tenen com a especial el ramen picant, i li posen kimchi, que és aquesta col fermentada coreana que pica moltíssim, i llavors allà diguem que és especial perquè, bueno, com a mínim tens altres ramens normals i a més tens aquest, diguem, picant, que si t'agrada el picant, és una mena de picant xoriço, una miqueta així, està molt bé. I això, els preus són, no arriben a 10, com a molt, 11 euros en el cas de que vulguis afegir-li més quantitats de coses.
Molt bé, David, avui has compartit amb nosaltres aquestes dues propostes, d'una banda els entrepans, de l'altra el ramen. Nosaltres anirem seguint, o sigui, tu ets l'avançadilla, ens vas dient si pica o no pica, i nosaltres anirem a provar per la nostra banda. T'esperem d'aquí un mes
quan amb vostès vulguin
noves propostes.
I tant.
D'acord? Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons, el 91.5 FM.